Són les 11 del matí.
Ràdio Estel.
Escolta allò que et ve de gust quan a tu et vingui de gust. I si sona bé, és que és Ràdio Estel. És l'app de la teva emissora de referència. Perquè ens escoltis en directe, perquè t'enganxis als nostres podcasts, perquè et descarreguis els àudios que més t'interessen. Tant per iPhone com per Android. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial. És l'app de Ràdio Estel. Tota teva. Preguntar sempre és bona idea. Si tens cap dubte sobre els refredats, la mala circulació, la caiguda del cabell, l'insomni, la memòria o qualsevol altre aspecte de la teva qualitat de vida, tens un espai a Ràdio Estel on el doctor respon. Viure en salut. La secció de dilluns a divendres a 12:45 del migdia a la Caravana, on Laboratoris Marnis posa a la teva disposició les respostes d'un doctor i on descobrir tota la seva gamma de suplements que et poden ajudar. Viure en salut. L'espai de Laboratoris Marnis de dilluns a dijous a 12:45 del migdia a Ràdio Estel. Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. Ho notes? Una bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Cada dissabte a les 10 del vespre, soul, i només soul, a Ràdio Estel. La teva salut musical en bones mans.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Trotamundos.
Si t'agrada la bona cuina i tens bon paladar, si gaudeixes descobrint nous indrets, si saps el que és bo, no et perdis Trotamundos. Cuina, restaurants, gastronomia, els millors productes, les millors denominacions d'origen, vins i caves, rutes per descobrir, turisme... Trotamundos, el programa dels grans sibarites a Ràdio Estel.
Què tal, com esteu? Són les 11 del matí, un minut. Arrenquem en aquest punt horari una nova edició d'aquest programa. Això és Trotamundos, és la edició 937 d'aquest dissabte 3 de febrer, primer dissabte del mes de febrer. Un temps que ens portarà fins a una en punt de la tarda parlant del que ens agrada i el que ens apassiona, que és la gastronomia, l'enologia i el turisme. Molt bon dia a tothom, benvinguts. Iniciem recorregut abans del contingut del programa d'aquesta edició d'avui dissabte. Avui la iniciarem fent una passejada de la mà del Joan Pallarès per la localitat de Salomó, eh? I en aquest punt geogràfic, és quasi obligatori fer-hi una calçotada. La farem al restaurant El Jardí. Avui parlarem de la tendència en maduració de la carn, eh? Ho farem amb una empresa especialitzada, entre altres temes, en armaris de maduració. El seu nom, Augusta Vitrines. Nova secció de Plat a Plat amb l'Ingueru Rodríguez i el Josep Maria París. I avui també l'Oli, també present en aquests micròfons. Parlarem de la cooperativa Ull de Molins amb la seva presidenta. La segona hora de programa l'encetarem parlant de la temporada d'orissos, de garoines, de garotes, diu-li com vulgueu. Avui s'ha obert en aquesta zona de la Costa Brava, eh? Avui ens els menjarem al restaurant La Proa de Sant Feliu de Guíxols. Per cert, el món de la xocolata avui també estarà present en aquests micròfons de Ràdio Estel, avui presentant l'extraordinària feina que fan des de la pastisseria bomboneria Clorofila de Sant Cugat del Vallès. Seguirem amb més temes. En aquest cas parlarem de formatges artesanals amb l'empresa El Molí de l'Alzina. I tancarem el programa des d'Olot, coneixent l'autèntica cuina tradicional catalana i de brasa del restaurant La Bota d'Olot. Us saluden ben cordialment el Jordi Carretero, el David Morral i qui us parla, Miquel Mercadal. Molt bon dia a tothom, benvinguts. En uns instants arriba el temps, previsió meteorològica del Jordi Miralles, i ens hi posem.
Cada dissabte tens una cita a Trotamundos. T'hi esperem.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana a la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere. El tomata de tota la vida.
Cava Pere Mata. Tota l'essència del bon cava a la teva taula. El resultat de la feina de grans experts de la terra per un gust sublim i ple de matisos. Caves Pere Mata, Sant Sadurní d'Anoia. Més informació a info@matacoloma.com. Pere Mata, el bon gust en estat pur.
Sant Lluís, ostres catalanes de la Mediterrània. Un producte únic de proximitat quilòmetre zero. Amb una mida ideal, menys calcàries que les atlàntiques i font important de vitamines. Sant Lluís serveix a tot Catalunya en 24 hores en capses de 36 unitats. Comandes al 93 584 32 00 i a info@santlluís.cat. Sant Lluís, ostres catalanes, les ostres del nostre mar.
Trotamundos.
Mirava el temps. Jordi Miralles, molt bon dia, com estàs?
Hola, Miquel, bon dia. Situació meteorològica que no difereix gaire del que estàvem parlant la setmana passada. Continuem parlant, malauradament, d'anticicló, un anticicló que impedeix que arribin fronts de núvols aquí a Catalunya i, per tant, que ens puguin donar precipitació. Per tant, estem davant d'un cap de setmana en el qual pugen les temperatures, s'imposa el sol i l'ambient al centre del dia serà d'avançada primavera. Hem començat la jornada d'avui dissabte amb la presència d'algunes boires, boirines, a punts de l'interior i també del prelitoral que s'aixecaran al llarg d'aquest matí i acabaran per desaparèixer. Com a molt quedaran en forma de núvols baixos a punts a les comarques del Pla de Lleida, però sense cap conseqüència. I a la resta, sol, núvols alts i temperatures avui més altes que les d'ahir. Ja avui algunes màximes fregant els 20 graus a punts del prelitoral, tant de Tarragona com de Barcelona i també especialment de Girona, i demà encara pujarien més i es podrien enfilar ben bé fins als 22 o gairebé 23 graus en alguns punts d'aquestes comarques. Per tant, un ambient autènticament primaveral al centre del dia, però compte que a primeres hores del matí l'ambient serà fred, serà ambient no de ple hivern, però vaja, per abrigar-nos. A mitjà termini, sobretot ja de cara a dijous, divendres de la setmana que ve, l'anticicló es debilita bastant i podrien arribar fronts de núvols de l'Atlàntic. Aquests aquí a Catalunya deixen poca precipitació, però sí que cap a l'àrea del Pirineu podria arribar a ploure una miqueta més. Per tant, doncs, estem a l'espera d'aquest canvi de temps que començaria dijous i ens afectaria una mica més ja de cara al proper divendres. Ja veurem què acaba sent, però de moment, fins dimecres, dijous de la setmana que ve, res no canviarà.
Trotamundos.
Trotamundos. Amb Miquel Mercadal.
Buseja el Mediterranean Diving Show, la fira de submarinisme de referència. Del 23 al 25 de febrer a Fira de Cornellà. Equips de darrera generació, destinacions, demostracions d'equips, piscina, batejos, conferències. Submergesta el Mediterranean Diving Show. Del 23 al 25 de febrer a Fira de Cornellà, l'epicentre del món del busseig. Més informació a mdivingshow.com.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres coneixem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú de migdia o de nit. Sigui el que sigui, menjaràs bé. Molt bé. Cafè d'en Víctor. Carrer de Pineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. 93 310 28 72. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor. Al cor de Barcelona.
Restaurant Juncadella tastaràs la màgia del bon menjar i la natura més esplèndida. Esmorzars de forquilla, aperitius, menús de caps de setmana, xuletons, arrossos i les calçotades més delicioses. I tot això a Sant Joan de Vilatorrada, sota l'encís de la màgia de Montserrat. Un restaurant amb espais grans i també l'opció de menjar per emportar. Entra a juncadella.com o truca al 93 876 4251 i reserva la teva experiència a Juncadella. Quedaràs atrapat. Restaurant Juncadella, l'encís del bon menjar.
Si vols voltar amb nosaltres, els dissabtes tens una cita amb Trotamundos. Coneixem Catalunya pam a pam. Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí, amb Miquel Mercadal.
Molt bé, doncs arrenquem aquesta edició de Trotamundos d'aquest dissabte 3 de febrer. Anem avançant doncs, amb els protagonistes que passaran per aquesta antena fins a 1:00 de la tarda, que ja us avancem, que són molts i que són naturalment molts protagonistes vinculats amb aquest sector de la gastronomia, enologia i turisme estacional, eh? Ara estem a l'època en la que estem, per tant, gastronòmicament parlant, a les calçotades es fa doncs, aquests mesos, eh? A partir del mes de gener, doncs, són aquests tres mesos, bàsicament, gener, febrer i març, els que tenen les calçotades com a element fort. Anem cap a Tarragona, anem cap a la localitat de Salomó, allà en uns instants saludarem a la Eva Roig, és la responsable del restaurant El Jardí, eh? Un restaurant que ja us avancem que les calçotades formen part indiscutible de la seva proposta gastronòmica en aquesta època. En uns instants les analitzarem amb la seva responsable, amb la Eva. Però la veritat és que aquesta localitat de Salomó doncs és certament molt interessant des d'un punt de vista geogràfic, estratègic, en aquesta província de Tarragona. Joan Pallarés, com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què podem dir de Salomó? Quins aspectes podem destacar d'aquesta petita, per cert, població?
Sí, bueno, doncs mira, que és una petita població a l'extrem del Tarragonès, en fi, del qual podríem dir que des de Ràdio Estel en guardem un gran record d'aquell dia que en un autocar, molts oients possiblement ho recordaran, doncs vam anar a veure el Vall del Sant Cris, i vam ser acollits d'una manera extraordinària i vam veure precisament aquest espectacle únic que es celebra precisament allà al poble. Crec que recordar que és el primer de maig de cada any. I bé, doncs és un espectacle d'aquest tipus drama sacramental d'abans, molt digne de veure, molt digne de veure i molt bé. I bé, és un poble envoltat de vinyes, que la filoxera doncs, va fer patir molt amb els moments que es va presentar a finals del segle XIX, i que llavors va començar una mica la seva davallada demogràfica, i avui és un d'aquells indrets de repòs, d'aquells pobles tranquils, que està a prop de tot arreu, fins i tot està a prop de la platja, però que té aquell toc de calma de pagès. Deia al principi que estava al Tarragonès. Bé, no res més que la part marina de l'Alt Camp. I, en fi, ja que has pensat en el camp, aquesta comarca, diguéssim, que és la típica, la comarca del Camp de Tarragona, que ha fet el Camp Baix Camp i Tarragonès és una mateixa comarca, doncs bé, tenim els calçots. I estem en plena temporada, amb els millors moments, i aquí, doncs aquí aquesta zona hi tenen la matrancada. Els calçots és un dels àpats aquells de germanor que tenim els catalans, en tenim diversos, però sobretot els calçots, on la gent que saben entendre la vida al voltant de la taula, doncs s'apleguen, i que a més, bueno, la gràcia del calçot és precisament que no hi ha etiqueta, o que l'etiqueta és precisament que no hi hagi etiqueta, que tu pots menjar amb els dits, pots fer servir els dits, pots fer servir el que vulguis, et pots embrutar les mans, i vi, així jo crec que d'aquesta manera, entre els primers superiors que som com som les persones, doncs es trenca millor el glaç, i que la germanor flueix, i pràcticament és un àpat que és difícil sortir de l'àpat sense haver fet una mica.
Exacte, eh? La veritat és que sí, eh? Deixa'm que et rectifiqui una mica, et pots embrutir? No, jo crec que t'has d'embrutir, eh? T'has d'embrutir. Exacte.
I a més, jo veig que algunes vegades, bueno, jo crec que ho fan molt bé fet, no?, que tornen aquells guants de plàstic, no?
No, home, no, això...
Però si és anar-me després de rentar les mans...
Exacte.
Que no passa, que no sé, em sembla que no li treu cap gust el calçot, però a mi em sembla que li treu gust.
Mentre hi hagi sabó i aigua, doncs això està solucionat. Sabó en tenim, aigua no massa, però bueno, això són coses ja de l'actualitat.
Però també s'han d'evitar.
Exacte, exactament. Home, les calçotades formen part indiscutible d'aquesta festa de germanor, efectivament, una festa molt social. Doncs vinga, anem cap a aquest restaurant, al Jardí, que les fan realment molt bones. La Eva Roig ens rep. Eva, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Entre calçots aquesta temporada, no, imagino?
Sí, sí, sí. Doncs pues ja vam començar a farà... Nosaltres comencem calçotades l'1 de novembre i ara sí que és veritat, doncs bueno, estem al punt mig d'aquesta temporada.
Sí. Home, deveu ser un dels restaurants de Catalunya que comencen les calçotades bastant d'hora, no?
Doncs pues la veritat és que la zona de l'Alt Camp i el Tarragonès, com que tenim accés a tindre el calçot de primera mà, fa molts anys que es comença el dia 1 de novembre. Dia 1 de novembre ja podem collir els primers calçots.
Sí, sí. A partir d'aquí, doncs, una temporada que s'allarga més o menys fins al mes de març, abril, més o menys.
Sí,
imagino
sí,
que també depèn del temps.
Sí, la primera quinzena d'abril o així, sí, més o menys.
Sí, exacte, no? Home, el dinamitzador econòmic de... per aquesta zona és realment extraordinari, no?, aquest tema de les calçotades.
Doncs sí, la veritat és que nosaltres... el que és l'època de les calçotades era una de les millors èpoques de l'any per nosaltres, en quant a ingressos,
diguéssim. Sí, sí, efectivament.
No? De fet, des de l'any 87 que no hem deixat mai de fer calçotades, hi va haver uns anys que només vam obrir per calçotades, per tant, el tema de carta i altres èpoques de l'any ho vam deixar, i aquesta època mai hem tancat. Per tant, doncs, evidentment, arrastrem clients de fa molts anys i és l'època on treballem més de l'any.
Efectivament. Home, segurament el fet de ser un dinamitzador econòmic molt important per la zona, jo diria per arreu de Catalunya, no? Perquè aquesta època, precisament, segurament radica en el fet de que és molt estacional, no? Són aquests mesos i després també, ja no n'hi ha, no?
També, el ser una cosa de temporada, doncs la gent s'ho agafa amb més ganes i saben doncs, que si no venen durant aquests mesos, la resta de l'any no en poden gaudir. I això és l'encant també de lo que és les calçotades.
Mm-hmm. Amb l'Eva Roig, avui volem parlar de les calçotades precisament en aquesta zona de Salomó, en el restaurant El Jardí. Explica'ns una mica, ho dic perquè cada restaurant té la seva manera de fer-les, de proposar-les. Quina és la vostra?
Doncs pues mira, nosaltres des del primer dia que sempre hem fet el mateix menú de la calçotada, la gent arriba, nosaltres no fem torns, tota la calçotada serveix a la mateixa taula. Ho servim amb teules, els calçots són il·limitats, com he dit abans, són de collita pròpia, i quan ja no volen més calçots, servim la llangonissa amb mongetes, llangonissa a la brasa, molt bona,
sí,
i al mig posem unes bandejes amb escarola amb uns morterets amb alioli. Quan acaben la llangonissa, traiem amb unes cassoles de fang que posem brasa a dins, i al damunt amb una grella, i posem la carn de xai, així es manté calent al mig de la taula, i això fa la brasa. Finalment, de postres, doncs servim la crema catalana, que la fem com la de tota la vida, molt bonica. I, bueno, doncs els porrons de vi negre, cava brunatura del jardí, cafè i el que convingui.
Mm-hmm.
Aquesta és la calçotada que nosaltres oferim.
Menús tancats, diguem, de preu.
Menú preu tancat, sí, sí.
Sí, sí. Quin és el preu?
El preu són 42 euros IVA inclòs.
42 euros IVA inclòs, aquest és el
fem
preu.
Fem preus per grups.
Sí.
Si venen els dies laborals, sempre fem algunes varietats de les calçotades, més econòmiques, per teules, però els caps de setmana sempre fem aquest menú complet.
Uh-huh.
Degut, doncs, a que hi ha més demanda i per una organització del nostre restaurant.
Efectivament. Doncs aquí teniu l'adreça Prat de la Riba número 9, a Salomó. Aquí teniu, doncs, aquest restaurant, el restaurant El Jardí, doncs, que fa aquestes calçotades. Home, no només de calçotades viu l'home, et dic això perquè potser, doncs, per la gent que potser no els agraden els calçots, també teniu una amplíssima gamma de productes, sí, bàsicament fonamentalment de cuina tradicional catalana, no, Eva?
Sí, 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 sí. Nosaltres toquem la cuina tradicional catalana, sempre han fet alguna cosa més moderna, però bàsicament nosaltres ens dediquem a això, a brasa i cuina de tota la vida, que és el que es troba en falta potser una mica més, o es pot trobar més en uns pobles com els que nosaltres vivim, com a Salomó.
Quan parles amb un expert en calçots, jo no sé si li dona més importància quasi en el calçot o a la salsa. No sé en el vostre cas.
Jo crec que és un 50-50. El calçot ha de tindre la mida, no?
Sí.
Ha d'estar ben cuit, però la salsa també té que ser bona. Ha d'estar ben feta. Sempre hi haurà qui li agradarà una mica més picant, una mica menys picant, una mica més... Però, bueno, nosaltres la salsa que fem, que l'hem fet, repeteixo, des del primer dia que està obert el restaurant, de l'any 87, i aquesta salsa la gent la troben molt bona. molt poques vegades alguns a dir, ai, és que una mica més de picant, doncs li donem més picant. Però molt poques vegades, eh? Vull dir que és una salsa que el paladar de la gent, no?, acostuma a agradar molt.
Mm-hmm. Saps que hi ha concursos de salses, eh, també?
Sí, ho sabem, ho sabem.
La veritat és que el sector del calçot mou la gastronomia d'una manera molt important a Catalunya en aquesta, sí, en aquesta època. I la manera de fer els calçots, no? Diuen que quan comença a treure aquestes petites bombolles és quan ja està fet, no?
Bueno, nosaltres primerament el cuiem, doncs, com s'han de coure, no?, amb serments de l'any anterior, perquè així fan més flama, i és quan el calçot es cou per fora i de dins, doncs això, quan comença a veus que sí, que surt aquella aigüeta, és quan ja el pots enretirar, perquè llavors l'emboliquem amb manats potser de 25 o 30 calçots en diari,
sí,
i s'acaba de coure. I s'acaba de coure. Nosaltres li tallem l'arrel. Hi ha gent que li deix l'arrel, però nosaltres sempre li hem tallat l'arrel. Més aquí al restaurant, doncs perquè la gent quan els peli li surti bé.
És que hi ha molts mites, eh? Uns diuen que s'han de tallar les arrels, altres diuen que no. La salsa, uns hi posen unes coses... És molt curiós, no? És molt divertit. I sobretot aquesta cosa que cada població doncs, té una mica aquestes tendències, no? Efectivament, és així.
Això doncs... volia destacar la nostra... En principi, tota la gent que és intolerant al gluten en pot menjar, també, perquè nosaltres no hi posem ni pa ni galetes, simplement ametlla. Ametlles torrades i ametlles blanques perquè pugui agafar una textura més consistent.
Doncs vinga, doncs queda dit que també aquestes persones amb intolerància al gluten doncs també tenen doncs, exacte, la possibilitat doncs, de gaudir d'aquestes calçotades. Doncs a Salomó, aquesta és la referència que avui volem arrencar en el nostre recorregut que es portarà fins a una punt de la tarda amb una bona calçotada. Estem en època, per tant, doncs ja sabeu que totes les setmanes us recomanem algun punt per fer calçotades a diferents indrets de Catalunya. Avui ens hem volgut fer aquesta aturada a Salomó i ho hem fet a través d'aquest restaurant, restaurant El Jardí. Recordem aquest telèfon d'informació i sobretot reserves al 977 62 90 93. 977 62 90 93. Al carrer Prat de la Riba, número 9 d'aquesta localitat de Salomó, eljardisalomó.com. Aquesta és la seva plana web, eljardisalomó.com. Nosaltres, amb el nostre agraïment, Eva Roig, gràcies. Que sigui la millor de les temporades de calçots. Diuen els experts que serà una temporada extraordinària.
Jo, de moment, crec que sí. Tenim un bon calçot, de moment.
Esperem que sí. Gràcies, Eva. Fins una altra. Cuida't molt.
Gràcies. Adéu.
Joan Pallarès, t'espero a la darrera part del programa, que avui hem de parlar de formatges i també anirem fins a la Garrotxa, eh?
Bé, d'acord, aquí estarem.
Gràcies, fins ara mateix.
Si vols voltar amb nosaltres, els dissabtes tens una cita amb Trotamundos. Coneixem Catalunya pam a pam.
Tomata de penjar Herrera. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar Herrera. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar Herrera.
També a tomatadepenjarherrera.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar Herrera. El tomata de tota la vida.
Acollidor, de qualitat, un tracte immillorable i el més important, les millors truites de Gràcia. Restaurant Truiteria La Ceba. Una cuina casolana plena de bones propostes i una carta amb més de 50 classes de truita. Gustoses, saboroses i cuinades amb molt amor. Restaurant Truiteria La Ceba, al vell mig de Gràcia, carrer La Perla 10. Reserves al 93 217 0601. Truiteria La Ceba. Tasta'ns i repetiràs.
Buseja el Mediterranean Diving Show, la fira de submarinisme de referència. Del 23 al 25 de febrer a Fira de Cornellà. Equips de darrera generació, destinacions, demostracions d'equips, piscina, batejos, conferències. Submergesta el Mediterranean Diving Show. Del 23 al 25 de febrer a Fira de Cornellà, l'epicentre del món del busseig. Més informació a mdivingshow.com.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Bueno, pues seguimos adelante en esta edición de Trotamundos con más alternativas y sobre todo más temáticas vinculadas con el sector gastronómico. Ya sabéis, es un sector muy cambiante, pero ahora mismo estamos en una época especialmente interesante para todos los elementos cárnicos. La verdad es que venimos hablando en este espacio de radio muchísimo de la carne como concepto, de esos chuletones fantásticos. Han pasado por aquí realmente empresas muy interesantes que nos ponían ese chuletón sobre la mesa, chuletones madurados en muchas ocasiones, ¿no? Y precisamente hoy queremos hablar de esa maduración, de lo que comporta esa maduración y del objetivo de esa maduración de la carne. En unos instantes saludaremos también a un experto en temas puramente gastronómicos vinculados con el mundo de la carne, que es Joaquín Sánchez, es el chef del restaurante El Carnal en Barcelona. Hablaremos con él en unos instantes precisamente de esa tipología de carne. Pero antes, precisamente, el objeto es hablar de la maduración de la carne, de esos armarios, esas neveras, esos armarios de maduración de la carne. Y hemos escogido, bueno, pues a quien mejor podemos hacer y escoger, que es una empresa totalmente especializada en este sector, entre otros, Es Augusta Vitrinas. Hoy hablamos también con ellos, con su responsable, que es Sergio González. Con ellos dos hablaremos esta mañana de sábado de todos estos elementos vinculados y sobre todo con la carne como protagonista. Vamos por partes. Sergio González, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bienvenido, gracias por acompañarnos esta mañana de sábado, bueno, y hablarnos de todos estos elementos. Estamos en una época, yo no sé si podemos decir que está de moda esos armarios de maduración de carne. ¿Cómo lo ves, Sergio?
Bueno, en el fondo es una opinión personal. Yo creo que la moda lo pone cuando la gente prueba el producto y ve que verdaderamente hay una diferenciación entre una buena carne, una carne no tan buena y una carne madurada. A partir de aquí, el boca a boca hace mucho y, como te podrá corroborar el siguiente invitado, pues son habas contadas, que se dice. Es fácil ponerlo de moda.
Exactamente. Bueno, pues vamos a darle también paso a este siguiente invitado. Es Joaquín Sánchez, es el chef del restaurante Carnal de Barcelona, una referencia realmente muy conocida. Quien se quiere comer un buen chuletón, Carnal es el destino absolutamente recomendable. Joaquín Sánchez, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bienvenido. Oye, creo que eres uruguayo, ¿no?
Sí, soy uruguayo.
Bueno, pues ya no hay nada más que decir. Los argentinos y los uruguayos, si algo lleváis en el ADN, es la buena carne, la buena brasa, ¿no?
Sí, totalmente, de pequeños, allá empezamos a estar ya desde pequeñitos.
Exactamente, eso yo creo que forma parte un poco de vuestra manera de ser, ¿no?, de la manera de ser de los uruguayos. Bueno, cuéntanos, porque en ese restaurante Carnal realmente la carne es un elemento fundamental, ¿no?, que vertebra un poco vuestra propuesta.
Sí, tenemos más de 50 referencias de carnes, y nos especializamos en carne madurada. Y aquí entra un papel fundamental las neveras de Sergio. ¿Qué tal, Sergio?
Gracias. Hola, Joaquín. ¿Qué
tal? Te escucha.
¿Qué tal? Nada, como les comentaba, juega un papel fundamental porque nos especializamos en más. Nosotros diferenciamos procedencias, razas y luego la maduración, ¿vale? Dependiendo y la procedencia, pues le damos un trato u otro en estas cámaras que mejoran tanto la calidad. Ya partimos de un producto que es un 10 de calidad y pues con estas cámaras, con este tratado, pues queda algo realmente especial y único, que es lo que la gente agradece cuando viene a Carnal, es probar algo único y diferente. Aparte, algo que está pasando, que como bien comentabas, que están de moda, mucha gente está haciendo esto, pero no de la forma que se debe, no quizás con los armarios de Sergio que te funcionan tan bien, ¿vale? Entonces, también hay mucha gente que viene con experiencias no tan positivas, ¿vale? Entonces, normal, pues, se encuentra con unas maduraciones bien hechas, bien tratadas, gracias a gustas vitrinas también, por supuesto, y se van con una experiencia grata.
Ciertamente, Sergio, vosotros, una de vuestras especializaciones es estos armarios de maduración de carne, que yo creo que tienen dos impactos, ¿no? Uno, primero, el visual. Son preciosos. Uno cuando entra en ese restaurante se encuentra con ese impacto visual de esos armarios madurando la carne. Realmente yo creo que es una visión muy, muy agradable. Y el otro puramente, biológico, ¿no? De las características que tiene que tener un armario de maduración de carne en cuanto a temperatura, humedades. Cuéntanos.
Bueno, al final, como tú bien has dicho, tenemos dos facetas. Una, la puramente técnica, cómo podemos llegar a ese control para que el producto final sea espectacular. Y dos, la parte comercial, que no es otra cosa que es la teatralización de cómo yo enseño que ese producto tiene que degustarse mejor que otro que no está tan bien expuesto. El maridaje de estos dos aspectos lo que nos lleva, y eso te podrá decir bien Joaquín, porque es el experto, es en decir, oye, yo a partir de hacer una inversión, y recalco lo de inversión, tengo un retorno, hago que mi cliente coma con los ojos antes de pedir. Si es así, tenemos la cuadratura del círculo. Uh-huh. Por tanto, tenemos técnicamente lo que queremos, que es que ese producto 10, como ha dicho Joaquín, vamos a decir, alcance el 11, y aparte que yo paso por la calle y no puedo dejar de girar el cuello y sentirme atraído por esas joyas que uh-huh. tienen ellos.
Joaquín, es así, ¿no?
Sí, totalmente. La parte visual es muy importante. Aquí las de Augusta Vitrina son la que hemos montado nosotros, al menos. Es como una pecera, se ve la carne de todos los lados.
Sí. Uh-huh.
Se aprecia bien las maduraciones y hace gran parte de la venta. Más allá de que nosotros la usamos realmente para madurarla. Tenemos, vamos, petadas de carne y le damos una rotación brutal y le sacamos el máximo provecho. Por supuesto, porque más allá que la parte visual es muy importante, pero la maduración es que es algo muy especial que se le aporta a la carne.
Sergio, ¿qué parámetros son los más importantes a la hora de establecer un armario de maduración? ¿Temperatura y humedad?
Sí, a ver, hay varias facetas. Temperatura y humedad es importantísimo. Cada profesional sabe, a razón de la rotación que tiene el género y demás, cuánto tiene que, entre comillas, apretarle a nuestro equipo para poder conseguir ese punto exacto. También te quería decir que en el proceso que tenemos nosotros de control de calidad existe el último paso que damos es probar el género que está allí. Nosotros solemos caer en la tentación de acudir a Carnal, que es un sitio súper profesional, para poder degustar lo que preparan dentro de nuestra maquinaria. Y te puedo asegurar que cuando hacen un variado, que te ponen carne de una manera madurada o carne sin madurar, de verdad que no hace falta que te señalen cuál es cuál, uh-huh. porque se aprecia al instante. Todo su género es de altísima calidad, pero además, si le das ese toque, es muchísimo mejor. Y como bien ha dicho Joaquín, no es lo mismo la gente que verdaderamente madura a la gente que dice que madura. Por eso hay un cierto lado oscuro de gente que no llega a poderlo apreciar porque come un producto que no es madurado. Y te aseguro que si pruebas madurado, aunque no te lo señalen, sabes cuál es.
Efectivamente. Hay otro elemento, Sergio, que me da la sensación, creo, desde mi desconocimiento, pero creo que es muy importante, que es la iluminación, ¿no? ¿Cómo se ilumina esa carne? La iluminación que tienen esos armarios, creo que es fundamental también, ¿no?
Sí, piensa que es una parte súper fundamental, que es la parte que te comentaba antes, que es la parte comercial. Si tú tienes el mejor producto y lo tienes dentro de la trastienda, no lo vas a vender. Si lo tienes dentro de tu comercio, dentro de tu restaurante, y no lo tienes bien iluminado, es como si no lo tuvieses fuera. A partir de aquí, si juntas las dos cosas, tienes el sistema que puedes limpiar con manguera porque es todo totalmente estanco, cumple los índices IP55, y encima, que es súper importante, que tienes una gran carga en calor dentro, eres capaz de poner el sistema para que no solo compense ese calor dentro, sino que le puedas dar humedad y que además sea vistoso, pues es que lo tienes todo.
Bueno, estamos hablando de carne, estamos hablando de madurar carne, del procedimiento para madurar carne y hacerlo, en fin, con criterios puramente, en fin, profesionales, ¿no? Desde luego, después de esa maduración viene la mano del experto, del chef, ahí es donde entra Joaquín Sánchez como chef de Carnal. Realmente, maduraciones múltiples orígenes de carne, tenéis un poquito de todo, ¿no, Joaquín, en Carnal?
Sí, tenemos carnes de todo el mundo, la verdad. Tenemos de Argentina, de Uruguay, de Estados Unidos, Japón y, bueno, luego de toda Europa. Y, por supuesto, de aquí, locales y diferentes maduraciones para todos los gustos. No a todos. Yo soy fanático de las maduraciones extremas y las notas que adquiere la carne con estas maduraciones extremas, que yo lo asemejo siempre mucho con el vino. Es que la carne fresca igual sabe a carne, solamente a carne, en cambio con la maduración pues adquiere toda una complejidad y unas notas que empieza a saber a muchísimas más cosas, no solo a carne. Entonces con esta premisa pues hacemos diferentes maduraciones. Tenemos maduraciones extremas de que llegamos a hacer a veces prácticamente el año, y tenemos de ahí para abajo, tenemos de 150 días, tenemos de 60 días, de 45 días y luego unas con un pasaje muy muy corto, imperceptible quizás en lo que es sabores, pero sí que lo suficiente para aflojar un poco el tejido.
Bueno, pues amigos, hoy queríamos acercarnos a este mundo que no sé si está de moda o no lo está. Espero que no sea una moda, espero que sea una tendencia, aprender a comer carne, a consumir carne y sobre todo a esos restauradores que quieren dar productos realmente de primera calidad, bueno, pues que confíen en el criterio y sobre todo en la profesionalidad de esta empresa, Augusta Vitrinas, que lleva muchísimos años con esas vitrinas, ya no solo de carne, sino también destinadas a otros establecimientos como charcuterías, carnicerías, pastelerías, etcétera. Pero, desde luego, esos armarios de maduración de carne tienen muchísimo que decir. Hoy han dicho un poco, porque el tiempo en la radio es limitado, pero hoy nos queríamos acercar a ese tema. AugustaVitrinas.com es su página web, por cierto, si queréis echarle un vistazo, AugustaVitrinas.com, y también nuestra recomendación, que acercaros a la calle Enrique Granados 52, Enrique Granados 52, y ahí encontraréis un paraíso de la carne, un paraíso para los carnívoros, Carnal, con todo este criterio profesional que nos ha explicado Joaquín Sánchez. Joaquín, un placer, muchísimas gracias.
Gente, Miguel, un abrazo para los dos.
Gracias, cuídate mucho. Y a ti, Sergio González, también responsable de vitrinas Augusta Vitrinas, muchísimas gracias también por vuestra aportación. Y enhorabuena y felicidades. Gracias y buenos días, buen fin de semana.
Gracias a vosotros, que vaya bien.
Hasta otra, adiós, Sergio.
Trotamundos.
Sant Lluís, ostres catalanes de la Mediterrània. Un producte únic de proximitat quilòmetre zero. Amb una mida ideal, menys calcàries que les atlàntiques i font important de vitamines. Sant Lluís serveix a tot Catalunya en 24 hores en capses de 36 unitats. Comandes al 93 584 32 00 i a info@santlluís.cat. Sant Lluís, ostres catalanes, les ostres del nostre mar.
El restaurante Amonar en Echea, en colaboración con PAC, distribuidora de alimentación desde 1918, te ofrecen este espacio. De plato a plato, con Aingeru Rodríguez, el sabor de lo auténtico.
Bueno, pues primera edición de Plato a Plato de este mes de febrero, 3 de febrero. Arrancamos con nuevas propuestas, en este caso una propuesta, en fin, que tiene unas connotaciones muy japonesas. Bueno. Angueru, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, aquí estamos.
Bienvenido, José María París, ¿cómo
muy
estás?
Buenos días, ¿qué tal?
Bienvenido a ti también. Gracias. Bueno, Japón, a ti te gusta, creo, bastante la comida japonesa, ¿verdad?
Y estuve allá, sí, ¿no? Y luego tuve oportunidad de probarlo todo lo que pude.
Buena carne también la que tienen allí, ¿eh?
Fui para eso, uh-huh, precisamente. O sea, que pude visitar las granjas y todo para el, exacto, tema del wagyu japonés. Sí, uh-huh, sí, sí.
Bueno,
sí,
hoy
sí,
no hablamos de carne, sino de pescado, ¿eh? Pero, ¿y qué pescado?
Pues sí, aquí nos han enseñado nuestros amigos orientales, ¿no?, que hay cosas que hay que aprender de ellos porque lo bordan. Entonces hay que decir, hay que aprender. Y también hay que innovar un poquito. Y de vez en cuando, pues meter cositas como estas para que la gente vea que no es soto, caballo, rey siempre, sino que hay más, sí, cosas. Pero nosotros tenemos un producto que ellos lo adoran, nos lo llevan todo y hacen que el producto sea muy caro.
Eso, nos lo vienen a buscar aquí, la mayoría, sí, sí, sí.
Es que es el atún, ¿no? El atún nuestro de Almadraba, concretamente el de Petacachico, que es, bueno, esto es un espectáculo acabado, ¿eh? Sí. Porque además se concentra en una pesquería concreta del año, ¿no? No hay todo el año.
A partir de mayo.
De mayo, sí.
Uh-huh. El concepto es sashimi de atún con salsa picante de chile y jengibre.
Y es una receta súper chula, súper fácil de hacer. Además, vamos a comer el atún en estado crudo, ¿eh? Pero vamos a hacer de tal manera que no nos parezca una cosa cruda, sino que pueda parecer otra cosa, ¿no? Entonces, 250 gramos de atún de Petacachico, crudo, cortado a dados pequeños, pequeñitos, ¿eh? Sal fina y pimientas al gusto. Vale, hasta ahí. Y luego los ingredientes de la salsa: 15 gramos de raíz fresca de jengibre, pelada y rallada, 50 gramos de chalota cortadas en tiras súper finas, un chile serrano rojo, cuanto más rojo mejor, cortado en tiras súper finas también, 30 gramos de salsa soja oscura, 15 gramos de salsa roja clara, clara, 20 gramos de azúcar de caña sin refinar, si puede ser, 50 gramos de caldo de pescado, 50 gramos de aceite de oliva virgen, esta variedad en peltre, que a mí para esta receta me encanta este aceite, 15 gramos de aceite de sésamo y 15 gramos de aceite de coco. Y la elaboración, muy fácil. Pondremos todos los ingredientes, excepto los aceites, en un cuenco grande. Los vamos a mezclar bien, ¿vale? Y los mezclamos bien, que nos queden todos bien integrados, ¿eh? Con un cucharón, con una cuchara, con un tenedor. Y luego en un cazo pequeño vamos a poner todos los aceites y los vamos a llevar a 80 grados. Tiene que estar, no pueden sobrepasar los 80 grados, no puede hervir, ¿eh? Y acto seguido lo vamos a echar sobre esos ingredientes que hemos puesto, ¿eh? Lo vamos a dejar. Y lo vamos a dejar reposar y templar. Lo vamos a tapar. ¿Y qué vamos a hacer? Como tenemos los daditos de atún ya cortados, vamos a meterlos en un molde y luego vamos con esta salsa que ya ha templado durante unos minutos, ya nos ha quedado más bien templadita, vamos a echarla por encima de ese montaje, ¿eh?, de atún, ¿eh? Como tenemos, ahí está la cebollita, el jengibre, todos esos ingredientitos, le va a dar un cierto matiz, un cierto toque. Y los salpimentamos, evidentemente, ¿eh? Y bueno, como acompañamiento a mí me gusta un pan de semillas para esta receta. Es que no, uh-huh, tiene nada más, o sea, es muy sencilla. O sea, cogemos, ya lo tenemos ingredientes todos ya ligados, lo dejamos, lo reservamos, montamos el molde, ponemos el atún dentro y luego le ponemos todos los ingredientes encima. Uh-huh. No tiene más.
Es curioso, José María, que en muchas recetas aplicáis también una determinada tipología de pan en cada uno de los platos, ¿no?
Sí, porque el pan a veces, por la textura que tiene, siempre preferimos el pan más crujiente, uh-huh, incluso el pan de cristal es muy buena opción para muchas cosas. Y este con las semillas, pues se utiliza y pega muy bien, ¿no? Ese crujiente que es fácil de combinar con el tal. Es que al final este atún es el protagonista, ¿no? Y todo lo que tiene que haber alrededor tiene que complementar bien. Y a veces, pues, el pan puede ser demasiado, depende para qué, igual que, uh-huh, con el jamón, ¿no? Con el jamón a veces, sí, pues, sí, es mucho mejor un pan torradito, finito, el pan de cristal, y con esto pasa igual. Hablamos de un atún que es el protagonista, es un atún con una textura, es un atún salvaje, el atún rojo salvaje pescado en Almadraba siempre tiene una textura más consistente, aparte de un sabor también más potente, ¿no? Y eso se nota ahí y siempre...
Sí, la, además este pan con la salsa esta...
Correcto.
Es, le encaja muy bien. Es que correcto. Va perfecto.
Sí, 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 se complementa todo bien y tiene que ser el protagonista este, el atún.
En esta receta, fundamental la calidad de producto, por tanto, totalmente. El atún de Petaca Chico, en fin, vital, ¿no?
Es salvaje totalmente, un atún rojo, lo que decíamos al principio, ¿no? Japón viene y se lleva estos atunes como locos porque vienen aquí, es un lugar muy, muy, muy concreto en el estrecho de Gibraltar, donde pasan todos, vienen del Atlántico escapando de las orcas, ¿no?
Claro, en cierta manera ellos nos dan la receta y nosotros damos el producto. Bueno, vamos sí, a hacer un trueque aquí, ¿no?
Sí, correcto, tal cual. Sí,
verás
sí,
el día sí, que les guste el jamón, se lo llevan todo, ¿eh?
Todo.
Nos dejan sin nada.
Nos dejan, vamos. El problema es que luego se va a millón.
Sí, sí, exactamente. Bueno, pues una receta, ¿qué tal funciona esta receta en el Amonaren?
Bueno, todas las recetas en general funcionan muy bien. Hay veces que vienen cartas que vienen más centradas en los menús, mesas, ¿no? Y hay veces que vienen más a probar más platos en grupitos y dicen, pues somos 8, pero queremos 10 platos o 12 platos y ir compartiéndolos. Yo siempre digo que las recetas de mis, o sea, los platos de mi restaurante no son castañas, son platos. Uh-huh. Entonces, yo siempre propongo que compartan platos, lo van a disfrutar más, a nosotros nos va a dar un poquito más de trabajo, pero como no doblamos mesas ni servicios, o sea, que lo que hacemos es que esa mesa estamos por ellos al 100%.
¿Qué importa? Eso de doblar mesas...
Es muy importante, muy importante.
Es que es tan importante que te estén mirando diciendo ya parece que ya está en el postre y te están estresando con sí, la mirada ya que levántate y vete, ¿no?
Sí.
Además, luego hay unas sobremesas largas en el restaurante que ¿qué pasa? Que yo tengo solamente de whiskies, hay ahora como unas 100 referencias, por no decir los brandy.
He estado en alguna de esas sobremesas.
Las conocemos bien,
tuyas, que ves caer la noche, no, y has ido a comer.
No, y alguno dice, oye, sácanos algo para cenar.
Exactamente. Sí. Bueno, pues así. Sashimi de atún con salsa picante de chile y jengibre, una receta pues también muy interesante, ya con una serie de ingredientes de una cierta importancia. Gracias a los dos por venir un sábado más y hasta la próxima semana.
Muchísimas
cuidaros,
gracias.
Buen fin de semana. Adiós.
El restaurante Amonar en Echea, en colaboración con PAC, distribuidora de alimentación desde 1918, te han ofrecido este espacio. Cada dissabte tens una cita a Trotamundos. T'hi esperem.
Buseja al Mediterranean Diving Show, la fira de submarinisme de referència. Del 23 al 25 de febrer a Fira de Cornellà. Equips de darrera generació, destinacions, demostracions d'equips, piscina, batejos, conferències. Submergesta el Mediterranean Diving Show. Del 23 al 25 de febrer a Fira de Cornellà. L'epicentre del món del busseig. Més informació a mdivingshow.com.
Si disfrutas de la buena carne, te mereces el mejor especialista. pepechuletón.com, la carnicería online especializada en chuletón de buey, vaca y ternera de calidad. De Angus, de sidrería, tipo Toulouse, sabemos elegirla, prepararla y disfrutarla. pepechuletón.com, la carnicería online para los sibaritas de la carne. Y también quesos y embutidos. Si te gusta la buena carne, ya sabes dónde comprarla. pepechuletón.com, los especialistas de la carne para los especialistas del buen gusto.
Trotamundos.
Vinga, doncs seguim endavant en aquesta edició de programa. Estem a les darrers minuts d'aquesta primera hora de programa. Ja sabeu que aquest és un espai de ràdio en el que donem molta també importància en el sector de l'oli, de l'oli a Catalunya, i també amb una mirada molt posada, molta atenció en el que fan les cooperatives a Catalunya, que ja us avancem que fan realment productes molt competitius, de molta qualitat. Han canviat molt les cooperatives a Catalunya, i ara mateix doncs, estan fent productes de primera línia, repetim, molt competitius amb altres empreses de caràcter particular. Avui en parlem d'una d'aquestes cooperatives situada a la província de Tarragona i sota la denominació d'origen Siurana. Avui la fem protagonista, la cooperativa Ull de Molins, en aquesta zona del Parc Natural de la Serra de Montsant, la Serra de la Llena. Una zona especialment doncs, molt interessant a l'hora d'elaborar bons olis a Catalunya. Bé, doncs avui els volem analitzar, Volem analitzar com és aquest oli, la llena, que és un dels elements fonamentals de l'activitat d'aquesta cooperativa. Avui en volem parlar i ho fem amb la seva presidenta. Montse Bargalló, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Benvinguda. Gràcies.
A punt de començar l'entrevista.
Gràcies, gràcies per atendre'ns i per parlar-nos d'aquesta cooperativa. Per cert, una cooperativa situada en aquesta zona. Quina és la vostra activitat fonamental, a part dels olis?
Nosaltres, a part dels olis, el que fem també tenim raïm i també elaborem, diguéssim, el vi i fem vi. I després som receptors de fruita seca, tant sabal de avellana com d'ametlla.
I a partir d'aquí, el sector de l'oli, que és un dels elements, un dels pilars fonamentals doncs, de la vostra activitat, situada una mica en aquest entorn, no?, que dèiem, no?, del Parc Natural de la Serra de Montsant.
Sí, estem al Parc Natural de la Serra del Montsant, però també us hem de dir que estem a la comarca del Priorat i realment tenim el Parc Natural i també tenim la Serra de la Llena. Per això, del travessar, diguéssim, per anar a collir les nostres oliveres, el nostre fruit preuat, hem de passar cada camí aquesta famosa serra i d'aquí li posem l'oli a la nostra cooperativa. Per això es diu Oli la Llena.
A part, és una zona, si no anem errats, que té una altitud d'una certa importància. Estem parlant de quasi 700 metres d'altitud. Per tant...
Sí, està entre 650 metres d'altitud.
Aproximadament, sí. No? I això... Vull dir amb això que li dona un caràcter i unes característiques especials, no?, tant en el vi com en l'oli.
Sí, perquè justament és una zona que té un microclima, ben dir que ens permet, volem dir que tant se val els olis com els vins, tinguin unes característiques molt apreciades.
Estem parlant d'una cooperativa i... És important dir el que anem a anomenar, no?, perquè vau ser la primera cooperativa catalana amb elaborar un oli ecològic.
Sí, va donar la casualitat, ho vam dir, que va vindre el senyor Leguia, i ell va ser el que realment ens va proposar fer, diguéssim, oli ecològic. Primer, clar, com te pregunten això, dius, però com carall ho podem fer? I llavors va resultar que tindre aquest microclima vol dir que no tenim tantes malalties, ni té tantes malalties a l'olivera, ni té tantes malalties al raïm. Això representa que aquest microclima, al de dia, vull dir, arribem a temperatures bastant altes, però en canvi la nit refresca. I això les plantes ho agraeixen molt.
Exactament, eh? A partir d'aquí, doncs, s'elabora aquest primer oli...
Sí, el 1992 comencem a preparar els terrenys, és una carència de 3 anys, i el 96 ja fem la nostra primera botella d'oli ecològica.
Doncs deixa'm que digui, Montse, que vau fer escola, amb això.
Sí, a escola sí, perquè, clar, vull dir, no se'n començava a parlar, però era com una mica llunyà, perquè hi ha verdures i hi ha altres coses, i dius, vale, sí, però així en producció, diguéssim, d'escala. I, bueno, primer s'hi van implicar doncs, una vintena de pagesos, la cosa va tirar endavant amb força èxit, però després costa molt fer aquesta producció i a poc, doncs, diguéssim, han anat passant de l'ecològic a la integrada. I ara, pràcticament, diguem, tota la cooperativa som 7 socis que fem oli ecològic.
Explica'ns, Montse, com és aquest oli, la llena, que teniu a la cooperativa Ull de Molins.
A veure, aquest oli, la llena, té unes característiques, que és un verd fruitat, i que realment té tons amars, i, diguéssim, amb... L'olor que fa la fulla de la figuera, vull dir, dona aquesta característica, no? Hi ha l'ametlla, hi ha l'ametlla, vull dir, el gust de l'ametlla amarga, vull dir, quan te fiques, diguéssim, a la boca, el primer o millor, no, amarg, sinó el primer o millor, que quan comencen a sortir, diguéssim, les ametlles, aquella característica d'aquell gust que té, doncs l'oli també ho implanta, vull dir, i el que té més bo, que el tindre el microclima, tant se val aquestes propietats de l'oli com el gust, perdura amb el temps.
Uh-huh. Em deia, preparant aquesta conversa amb la Montse Bargalló, que vosaltres un dels objectius que teniu des d'aquesta cooperativa és donar a conèixer la importància que té l'oli a la cuina, no? Tant a nivell gastronòmic com a nivell de salut, no? Perquè hi ha un cert desconeixement, no? Una mica al voltant de l'oli d'oliva.
Sí, a veure, amb el món del vi s'ha descobert moltes coses, no? I és una cosa molt agradable, el món del vi, que, vull dir, comences per remenar la copa, mirar les seves llàgrimes, si està en bota, si no està en bota, si és un vi jove. Tot això, el vi té aquestes característiques, vull dir, que al posar-te-la a la boca desperta aquesta curiositat, no? I aquesta cosa de dir que és molt fàcil, vull dir, de beure vi, de si t'agrada, si no t'agrada, si et trobes bo, no, d'això. En canvi, l'oli resulta que l'oli sempre l'hem tingut amagat a la cuina. Per què? Perquè l'oli l'hem fet servir per cuinar, però mai l'han ficat a la taula, al costat del porró del vi. Perquè antigament tenies el porró de vi a la taula i l'oli a la cuina, al rebost.
Sí.
Però això és el mal que ens ha anat fent, poder dir que quan hem intentat, diguéssim, elaborar diversos olis de diverses varietats, la gent li costa molt entendre això, perquè una botella de vi ho entén perfectament, vull dir, si li agrada o no li agrada. En canvi, la poses al món de l'oli, i com que n'hi ha tantes característiques, van una mica perduts, perquè vull dir, clar, si els dius que ha de ser l'elaboració de premsar d'un fred, ja no t'entenen. Si els dius, ni et diuen que és el primer raig. Després te diuen que si realment si és de lujo, i no entenen la diferència que hi ha d'un oli, diguéssim, de la botella, diguéssim, de cinc litres, perquè ens entenguem, que de la primera a la gota a l'última és oli d'oliva verge extra. Això, vull dir, els costa molt d'entendre, perquè al supermercat hi ha tal quantitat d'olis que aquí es perden. I l'etiqueta de mirar si està fet realment mitjançant procediments mecànics, n'hi ha ningú que ho miri. En canvi, l'oli que està fet, diguéssim, elaborat i tret amb el màxim carinyo, i elaborat, ja ho he dit, per mitjançant procediments mecànics, aquest oli té totes les propietats. Uh-huh. Totes, des de la primera gota a l'última. I clar, ara sí que ens trobem que aquest oli s'ha disparat molt de preu per l'entorn que hem tingut a la sequera, per no haver oli, i tothom s'ha escandalitzat, perquè clar, vull dir, l'oli pujat. Però és que hem d'entendre una cosa. Una botella de vi de 3/4, valgui el preu que valgui, tothom està content de pagar-la. I, en canvi, com a molt amb un dinar, amb una hora i mitja te la veuràs. En canvi, l'oli, una garrafa de 5 litres, que et dura un mes i mig, tothom lo troba car. I, realment, disfrutes dels plats cuinats amb oli, primer perquè l'oli d'oliva, realment, quan el fiques a la paella et creix, i després a les amanides no té punt de comparació. Uh-huh. Perquè te ressalta tots els
certament
sabors que hi acompanyen al costat de l'oli.
Absolutament d'acord. I, per cert, aquest oli, l'oli llena, el podeu trobar, el podeu comprar directament, aquest oli la llena, a través de la seva plana web. De la plana web,
a través de la pàgina web de la cooperativa, i arribant a Ulldemolins, a fer un tomb i a donar un passeig i disfrutar del paisatge, i també t'hi pots arribar a l'agrobotiga a comprar-la.
I tant. Aquesta plana web, coopulldemolins.com, doncs trobeu i podeu fer aquestes compres d'aquest oli.
I trobaran tots els nostres productes, tot el que fem, i diguéssim, tot el que hi ha en una pàgina web per a vendre, diguéssim, al públic.
Exactament. Doncs avui ens volíem acostar en aquesta denominació d'origen siurana, aquesta zona, el Parc Natural de la Serra de Montsant, i situar, doncs, aquest oli amb la cooperativa, la feina, les feines que estan fent les cooperatives a Catalunya, arreu de Catalunya, per fer el que dèiem, no? Realment productes molt competitius, amb una qualitat indiscutible, i aquest jo crec que és una mostra d'aquesta realitat, eh? Aquesta referència de l'oli La Llena, que avui volíem analitzar a través de la seva presidenta, la presidenta d'aquesta cooperativa Ulldemolins, a la que li agraïm molt que ens hagi acompanyat aquest matí dissabte. Ha estat un plaer, de veritat, Montse. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Gràcies i fins un altre. Molt bon dia.
Adéu, fins un altre. Hi ha tantes coses a fer i et queda tan
poc temps per fer-les. És temps de bona gastronomia. És temps de bons vins. Trotamundos t'hi acompanya cada dissabte a partir de les 11 del matí a Ràdio Estel. Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres sabem el lloc.
Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú. De migdia o de nit, sigui el que sigui, menjaràs bé, molt bé. Cafè d'en Víctor, al carrer Tapineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. Telèfon 93 310 28 72. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor, al cor de Barcelona.
Cava Espera Mata. Tota l'essència del bon cava a la teva taula. El resultat de la feina de grans experts de la terra per un gust sublim i ple de matisos. Cava Espera Mata. Sant Sadurní d'Anoia. Més informació a info@matacoloma.com. Pere Mata. El bon gust en estat pur.
Buseja el Mediterranean Diving Show, la fira de submarinisme de referència. Del 23 al 25 de febrer a Fira de Cornellà. Equips de darrera generació, destinacions, demostracions d'equips, piscina, batejos, conferències. Submergesta el Mediterranean Diving Show. Del 23 al 25 de febrer a Fira de Cornellà. L'epicentre del món del busseig. Més informació a mdivingshow.com.
Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habitar entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
Migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel.
Saps què fer per mantenir el volum dels cabells? Introdueix Capilmar Càpsules i loció anticaiguda a la teva rutina. Nodreix intensament el fol·licle pilós, afavorint la reparació capilar. Capilmar repara els teus cabells des de l'arrel i els revitalitza, recuperant així la fermesa i la brillantor. Demana Capilmar de Laboratoris Marnis a Herbolaris, Farmàcies i Parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Trotamundos.
Tomata de penjar arrere.
per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar Herrera, pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar Herrera.
També a tomatadepenjarherrera.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar Herrera, el tomata de tota la vida.
Si disfrutas de la buena carne, te mereces el mejor especialista. pepechuletón.com, la carnicería online especializada en chuletón de buey, vaca y ternera de calidad. De Angus, de sidrería, tipo Toulouse, sabemos elegirla, prepararla y disfrutarla. pepechuletón.com, la carnicería online para los sibaritas de la carne. Y también quesos y embutidos. Si te gusta la buena carne, ya sabes dónde comprarla. pepechuletón.com, los especialistas de la carne para los especialistas del buen gusto.
Sant Lluís, ostres catalanes de la Mediterrània. Un producte únic de proximitat quilòmetre zero. Amb una mida ideal, menys calcàries que les atlàntiques i font important de vitamines. Sant Lluís serveix a tot Catalunya en 24 hores en capses de 36 unitats. Comandes al 93 584 32 00 i a info@santlluís.cat. Sant Lluís, ostres catalanes, les ostres del nostre mar.
Cada dissabte tens una cita a Trotamundos. T'hi esperem.
Seguim endavant, obrim aquesta segona hora de programa en aquesta edició d'avui dissabte 3 de febrer. Seguim endavant amb més propostes i seguint l'estacionalitat de productes, tant de carn com d'horta, com naturalment també de peix, perquè també hi ha determinats productes que es poden consumir en determinades èpoques. Com és el nostre següent protagonista? Avui us parlem de garotes, d'aurissos, de garoines, depèn de la zona de Catalunya, doncs es diuen d'una manera o altra. Però, en definitiva, estem davant d'un plat excel·lent que hi ha moltíssima gent que l'espera, Ara, precisament, estem en plena època en les que els restaurants, doncs, també les serveixen, i avui us hem escollit un restaurant que de garotes, d'aurissos, n'hi entenen molt, que és el restaurant La Proa, de la localitat del Baix Empordà, de Sant Feliu de Guíxols. Anem cap allà, cap al restaurant La Proa, per parlar d'aquest producte i, en definitiva, també parlar de la cuina marinera, que són fantàstiques les receptes que ens poden oferir. El Francesc Banyeres n'és el seu responsable. Francesc, com estàs? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Benvingut, gràcies per atendre'ns. Ja amb les garotes... Aquí a Sant Feliu els dieu els aurissos, no?
Sí, aquí a Sant Feliu m'hi diuen aurissos.
Els aurissos. I hi ha, doncs, en marxa, no?, amb aquesta temporada. Més o menys, quins són els mesos que teniu aquest producte?
Normalment comencem la temporada sobre el desembre i l'acabem a finals de març.
Mhm. A partir d'aquí, doncs, aquest producte que es poden, doncs, servir, perquè hi ha vedes, hi ha, doncs, hi ha altres èpoques, doncs, que no es pot consumir, però precisament en aquesta època és quan estan en el seu millor moment, no?
Correcte. Ara, sobretot quan l'aigua agafa més fred i és quan els aurissos estan en plenitud. Mm-hmm. Sobretot ara, durant el passat gener i ara el febrer i el març, és quan es poden gaudir més si t'agrada menjar-los crus, evidentment.
Sí. Efectivament, això anava a dir, no? Com els feu? Vosaltres amb cru?
Sí, els servim en cru i també tenim algunes receptes amb aurissos. N'hem fet croquetes i també tenim els aurissos farcits.
Uh-huh. Farcits de què? Com els feu, els farcits?
Home, fas una miqueta de sofregit amb tomata, ceba i fiques les gemes de l'oris i una miqueta de l'aigua que porta dintre, un xic de nata, farceixes la clova i el forn durant uns 5-6 minuts.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. És un sabor el que té. Això dels orissos és o t'agrada o no t'agrada, Jo ho he comprovat així. Hi ha moltíssima gent que, verdaderament, que espera aquesta temporada per anar amb algun dels restaurants que els serviu. Però sí que és cert, doncs, que el sabor és realment molt intens, sabor de mar molt intens, no?
Sí, és un producte amb una potència molt forta i realment és exactament el que has dit tu. Hi ha gent que li encanta, que es pot menjar 2 o 3 dotzenes d'una sentada i n'hi ha que fan 1 o 2 peces i ja l'han provat i ja en tenen prou.
Sí, sí. És així. Al restaurant La Proa els teniu fins doncs aquest període del mes de març, quan la temperatura de l'aigua doncs està en el seu millor moment per aquests orissos, per gaudir-los, i sobretot amb cru. Segurament amb cru és com tenim el sabor, aquest sabor tan potent, més present, no?
Correcte. Correcte, perquè és ben bé, com aquell que diu, acabats d'agafar al matí pel mariscador, ens el porten al restaurant, i al migdia, a mesura que els van demanant, els anem obrint, netejant i els servim.
Aquest restaurant La Proa, que està en aquesta zona portuària de la zona de Sant Feliu de Guíxols, un restaurant molt conegut de la localitat i que, naturalment, doncs, té un telèfon de reserves. Ho dic perquè s'ha de reservar per menjar els orissos. És millor sempre fer la reserva, no, Francesc?
Sí, sempre és millor fer la reserva. A veure, és un producte que... En aquesta època, evidentment, en tenim, però pots trobar que, si sou uns quants i voleu fer 2, 3, 4 dotzenes, depèn del dia. També hem de tenir en compte que depèn de l'estat de la mar, perquè, tot i que sigui època d'orissos, si hi ha mala mar, el mariscador no es pot tirar a les roques a collir-los, i et pots trobar que un cap de setmana o un dia vinguis i no n'hi hagi. Per això sempre és millor fer un truc i dir, tu, com està la cosa?
Doncs aquí teniu el telèfon, el 872-02-75-32. Repetim, 872-02-75-32. Estan en aquesta zona portuària de Sant Feliu de Guíxols, ben bé davant. Teniu un pàrquing fantàstic, allà podeu deixar el cotxe, si és que aneu amb cotxe, i doncs gaudir de, no només dels orissos, sinó d'aquesta línia gastronòmica. Explica'ns una mica la història, la vostra història, Francesc, el restaurant La Proa, quan comenceu, amb quina vocació comenceu, i sobretot la tradició de cuina marinera?
Nosaltres vam començar ja fa 10 anys. De fet, el local on estem ja existia prèviament com a restaurant. Nosaltres fa 10 anys que ho vam agafar i, clar, estar davant del port, doncs sí que és veritat que sempre mires de fer alguna cosa de carn o algun guisat, però, evidentment, la gent que va a un port et tira arrossos, fideuats, peix... Clar, tenim peces també per fer a la planxa, la sal, el forn... Una miqueta de tot, sobretot dins del món de la cuina marinera. Suquets, sarsueles i mariscades.
Algun plat emblemàtic que diguis és una mica la representació del nostre restaurant?
L'arròs. L'arròs és el plat estrella. O sigui, hi ha dies que, de tots els clients que fas, poder el 80 o 90% de segon arròs, tant sigui a la cassola... perquè aquí a l'Empordà el fem amb costelló, sèpia, salsitxa, escamarlà, com paelles marineres o arròs de Llobregat o de Llamanto.
Doncs repetim, estan en aquesta zona portuària, exactament a l'edifici Joan I, és el carrer de Cristòfol Colom 31, als baixos, allà teniu doncs aquest restaurant La Proa. Repetim, amb aquest telèfon de reserves, el 872-02-75-32. Si et demano el peix que ara mateix està en el seu millor moment, a part de les garotes, dels orissos, naturalment, però un peix que diguis, vull menjar un bon peix que estigui en el seu millor moment, quin em recomanes?
Jo crec que ara seria un bon moment per tot el que són orades, llobarro, sanfera... és un tipus de peix que ara està en un bon moment. I tenim també el seitó i la sardina, que va estar de veda gairebé tot l'hivern i han tornat a pescar-ne ara fa 15 dies, sí, a mitjans de gener. I no és el moment àlgid, perquè el moment àlgid del peix blau sí que és més cap a l'abril o al maig, però sempre és un recurs d'un peix que ha estat 3 mesos de veda i que ja tornem a tenir dintre de la nostra disponibilitat.
S'estan fent bones captures des d'aquí, des del port de Sant Feliu. Queden poquetes barques, no?, de pescadors aquí a Sant Feliu.
Sí, sí, està minvant la cosa. També suposo que la situació del port és... La gent cada cop li costa més menjar peix o comprar-lo.
Per tant, de quina llotja us nutriu específicament vosaltres?
Solem treballar amb les que tenim més a prop d'aquí, de la Costa Brava Centre. Evidentment, tot el que és peix blau, i ara, el mes que ve, el mes de març, quan s'obri la veda del Sonso, ens entrim de la llotja de Sant Feliu. Gambes, peixet per fregir, de les llotges de Palamós, o fins i tot alguna vegada ens pot arribar de Blanes. Però normalment treballem Sant Feliu, Palamós.
Els orissos sí que són directament d'aquí, no?, d'aquesta zona.
Sí, 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 els orissos són d'aquí.
Naturalment. Doncs, amics, el restaurant La Proa, avui present en aquests micròfons de Ràdio Estel Catalunya i Andorra, situats en aquesta localitat de Sant Feliu de Guíxols i situats ara mateix amb aquesta proposta de menjar bons orissos. Si us agrada aquest producte, de veritat, feu la vostra reserva, aneu a La Proa perquè gaudireu no només d'un bon plat d'orissos, sinó també d'aquesta cuina marinera. Francesc, ha estat un plaer, com sempre. Gràcies per la teva amabilitat. També una abraçada. Cuida't.
Adéu, moltes gràcies.
Adéu, bon dia.
Si vols saber quins són els millors restaurants, cada dissabte t'ho expliquem. Trotamundos. Seu a taula amb nosaltres.
Buseja el Mediterranean Diving Show, la fira de submarinisme de referència. Del 23 al 25 de febrer a Fira de Cornellà. Equips de darrera generació, destinacions, demostracions d'equips, piscina, batejos, conferències. Submergeix-te al Mediterranean Diving Show. Del 23 al 25 de febrer a Fira de Cornellà, l'epicentre del món del busseig. Més informació a mdivingshow.com.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere. El tomata de tota la vida.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres coneixem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú de migdia o de nit. Sigui el que sigui, menjaràs bé, molt bé. Cafè d'en Víctor, carrer de Pineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. 93 310 2872. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor, al cor de Barcelona.
Hola, sóc Carme Ruscalleda. Vull enviar una salutació a Trotamundos, el programa que ens fa venir ganes de viatjar i ganes de menjar. Recordeu quan viatgeu que sempre hi ha cases interessants per menjar-vos la cultura i el paisatge. Salutacions a Trotamundos.
Vinga, doncs seguim endavant en aquesta edició de Trotamundos. Seguim amb més propostes. La següent, per cert, una proposta ben dolça, eh? Sabeu que darrerament en aquest espai de ràdio estem parlant amb molta intensitat del sector de la xocolata, eh? La veritat és que podem afirmar que a Catalunya, la veritat és que s'estan fent les coses molt ben fetes, que el nivell de creativitat és molt elevat. En aquest sentit, avui us volem presentar la feina que fan des de Clorofila, una pastisseria-bomboneria. De moment ho deixem aquí amb aquest concepte, pastisseria-bomboneria. Ara ens clarificaran si exactament és aquest concepte, que elabora productes lliures de gluten. Avui donem la benvinguda als seus responsables, que és la Isabel Jadul. Isabel, què tal? Com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia, moltes
benvinguda.
Gràcies.
I també el Lluís Ribas. Com estàs, Lluís?
Hola, bon dia, molt bé.
Benvinguts a tots dos, que veniu de Sant Cugat. Sí. Sant Cugat del Vallès, per cert, en la que es troba aquesta pastisseria bomboneria. Dic això perquè, Isabel, és el concepte adequat, pastisseria bomboneria?
Sí, sí, perquè elaborem sí, pastissos i xocolata, sí, sí, sense gluten, sense sucres refinats, sense lactosa, sense proteïna d'ou i amb ingredients majoritàriament ecològics, o sigui que sí, sí.
Expliqueu-vos una mica la història, Lluís. Tu ets de Sant Cugat, crec, de tota la vida.
Sí.
Per què Sant Cugat? I quan comenceu? I sobretot, amb quina vocació comenceu?
Bueno, la ubicació, doncs, perquè residim allà i també pel tipus de producte que oferim vam pensar que era un lloc on hi ha un públic adient, doncs, per aquest producte. I l'origen ve una miqueta més de mà de la Isabel, o sigui que ella potser us pot... O sigui, l'origen de la idea, de la idea de fons i l'origen, sí. Mm-hmm. Mm-hmm.
Sí, Clorofila, diguem que la idea va néixer el 2019, quan vaig acabar un màster en alimentació conscient i crudivegana a Girona. Aquest màster, bueno, el vaig fer arrel d'un problema de salut que vaig tenir i vaig haver de canviar la meva alimentació. I llavors, durant aquest màster, clar, te n'adones que per tenir una salut bona has de pues, treure el gluten, sucres refinats, totes aquestes coses, productes processats. I em vaig adonar que realment no trobava pues, alternatives, diguem, dolces, saludables que, uh-huh. que m'encaixessin en aquell moment. I vaig pensar en crear pues, clorofila. Durant aquest màster bueno, ens van ensenyar doncs, a fer pastissos crudivegans i també xocolata. I arrel d'allà... I amb la pandèmia, clar, va donar molt temps per indagar i investigar tot el tema de la elaboració de la xocolata des de les faves de cacau. Uh-huh. I
això és l'origen. Que és el concepte vintubar.
Exacte, uh-huh. que vol dir de la fava a la rajola. Llavors, a partir d'allà, doncs, vaig estudiar, vaig aprofunditzar, vaig fer cursos i seguir cursos de l'ICCT, que és l'International Institute of Chocolate Tasting de Londres, uh-huh. On ensenyen realment què és, no?, el procés de la xocolata vintubar i què implica a nivell, no?, ètic, de sostenibilitat i tot això.
De fet, tu ets nascuda a Bèlgica,
sí,
una terra que la xocolata ja que forma part d'una mica del vostre ADN.
Sí, sí, totalment. Sí, sí, no? Vaig que volar la xocolata des de ben petita, sí, sí.
Hem de dir que teniu la certificació de celíacs de Catalunya, correcte. Per tant, fer una cosa doncs, molt, molt seriosa, uh-huh. però hem de dir que aquests productes són absolutament per consumir tothom, tinguin intolerància al gluten o no tinguin intolerància al gluten.
Correcte, sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Vull dir, tenir una alimentació, ara es parla molt d'alimentació plants-based, o sigui que basades en plantes, uh-huh. Realment sí, té molts, molts beneficis per la salut. Vull dir, a nivell cardiovascular, tot d'oxigenació de la sang, antiinflamatòria, vull dir... És molt interessant per a tothom, vull dir.
Uh-huh. Hi ha una plana web, per cert, es poden comprar també els productes a través de la vostra plana web online, clorofila.com, amb doble B,
sí.
clorofila.com. I deixeu-me que digui que jo recomano que entreu a la plana web perquè és, pràcticament són joies el que dissenyes. els bombons, és extraordinari el disseny que teniu, no?
Ai, moltes gràcies. Doncs, bueno, sí, sí, es fan amb molta dedicació, molt amor, estan, ja veureu que, bueno, estan pintats a mà, o sigui que cadascú és una peça única, no? I sí, sí, vull dir... utilitzant també pues, aquesta xocolata vintubar, no?, que s'adapta per fer els bombons, que sigui la xocolata més líquida, no?, perquè tingui així una superfície així molt llisa i això, i atemperant bé la xocolata, que això és la clau, uh-huh. i la manteca de cacau, doncs sí, s'aconsegueixen uns resultats molt macos.
Quins orígens teniu de la xocolata?
Doncs, bàsicament, Venezuela, Chuao, que per a mi, bueno, és el meu preferit, vull dir, és una meravella de cacau. Té unes notes així com molt cítriques, molt de fruits vermells, i que quan menges aquesta xocolata, no sé, sembla que estiguis menjant directament la polpa de cacau i fruita, o sigui, és increïble. També treballem amb Ecuador, amb Costa Rica i ara pues, encetaré una bossa de cacau de Hondures.
Uh-huh. La veritat és que teniu productes molt diversos, eh? Bombons, xocolates, torrons. Ara hem passat Nadal. Què tal? Com ha anat el Nadal?
Superbé.
Sí? Teniu torrons fantàstics.
Sí, eh? I superbons.
Superbons, trufes, pastissos... tot això, i deixeu-me que recalqui, no? Perquè hi ha molta gent que diuen, home, tots aquests productes vegans, per persones amb doncs, problemes d'intolerància al gluten... Són productes que no tenen sabor. Això és absolutament fals.
Totalment, totalment. Sí, sí, vull dir, és que quan elabores productes com el que faig, no?, crud i vegà, pues, utilitzen pues, fruits secs, molta fruita fresca, dàtils... O sigui que, clar, hi ha altres maneres d'endolcir un pastís que no pas un sucre blanc o un sucre de canya. Vull dir, clar, es pot utilitzar pues, xarop d'ouro, la flor de coco, que és la sàvia del cocotero secada al sol, la sàvia del bedoll, que té un índex glucèmic de 7, o sigui que és totalment apte per diabètics, o sigui que hi ha moltes, moltes alternatives.
Quants anys fa que va obrir, Lluís? Més o menys?
Doncs mira, ara ha fet dos, o sigui, hem fet tres Nadals, però fa dos anys que hem obert, perquè vam obrir com just abans del Nadal del 2022, 21, clar. Just abans del Nadal del 2021, hem fet tres Nadals, però just dos anys des que vam obrir.
Molt bona acceptació, Sant Cugat, no?
Sí, estem molt contents. El producte... una de les coses que tenim molt sovint a la botiga és alguna peça per tastar, no? Per tu vens a la botiga i hi ha algú per provar. Perquè realment és la manera que la gent quan ho prova ho entén, no? La diferència amb una xocolata industrial, anem a dir, o de supermercat en general, totes les xocolates que trobes són industrials. Llavors, bueno, quan ho tastes és quan realment dius, ostres, vale, ja... Ara entenc, sí.
Hi ha diferència.
Sí,
no?
Sí, sí.
Hi ha diferència.
Sí, sí.
Amics, estem parlant de xocolata avui en aquesta sintonia de Ràdio Estel Catalunya amb la visita d'aquestes dues persones absolutament entusiastes de la xocolata. Estan a Sant Cugat, al carrer Sant Antoni número 3 de Sant Cugat del Vallès. Facilitem un telèfon també, sempre és interessant, no? Per qualsevol pregunta, consulta, el 93 253 82 90 i essencial i fonamental la seva plana web, clarofila.com, clarofila.com. amb doble B, doncs aquesta és la plana web a través de la qual també, dèiem, doncs es poden fer les compres online, cosa que també funciona molt bé.
Sí, sí.
I amb
sí,
la
sí.
Xocolata la rebem directament a casa amb total, doncs, condicions. Ho dic per la xocolata, home, ara estem a l'hivern, però a l'estiu imagino que deu ser una mica complicat, no?
Diguem que, clar, la temperatura de conservació ideal de la xocolata és entre 14 i 23. Llavors, clar, quan arribem a temperatures més altes és més complicat i llavors ja els enviaments ja no es fan, vull dir. I això, conservació de la xocolata, moltes vegades em diuen... Ai, doncs, poso una xocolata a la nevera? Ui, sobretot no, això no, eh?
Clar.
Perquè la manteca de cacau, quan posem la xocolata dins de la nevera, no?, que tenim a la cuina, doncs què fa? Amb el fred i la humitat aflora, no?, i es posa gris a la xocolata. Cosa que
la xocolata s'ha de menjar,
eh?
I no s'ha de tenir a casa.
Exacte.
No s'ha de conservar, s'ha de menjar. I quan s'acaba, va, i se'n compra més.
Exacte, correcte.
Les qüestions són així, eh?
Sí.
Parlem de coses serioses.
Sí, sí.
Ja per acabar, doncs, realment aquest nivell de xocolata, dèiem a l'inici, no?, que hi ha un molt bon nivell a Catalunya. Tu ets nascuda a Bèlgica, allà la xocolata és pràcticament una religió, però a Catalunya s'estan fent molt bé les coses en termes generals, veritat?
Sí, 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 però sobretot voldria destacar això, la importància de la xocolata Vintuar, o sigui, la xocolata Vintuar, vull dir, es diferencia tant de la xocolata industrial, vull dir, tant a nivell organolèptic, a nivell de salut, perquè es tracten les faves d'una manera molt delicada... Es fa un torrat molt suau per mantenir tots els antioxidants, les antocianines. La xocolata Vintuar també és una qüestió de respecte, pues, això, cap al teu propi cos, cap al productor, Perquè els vintobareros en general, pues això, compren les faves a fons que garanteixen una retribució justa pel productor, diguem. Uh-huh. I és una, també una qüestió de respecte cap al medi ambient, perquè es creix, es fan créixer els arbres del cacau segons uns criteris de sostenibilitat i de respecte de la biodiversitat. O sigui que menjar una xocolata Vintobar realment és fer un gran bé al planeta i a les persones que el cultiven realment.
Que bona falta fa.
Sí.
Que bona falta. Sí. I a sobre, si podem menjar xocolata de qualitat, fantàstic. I el fem és la quadratura del círculo, és això.
Sí, sí, total.
Gràcies a tots dos per venir. Enhorabona i felicitats, de veritat. Us vindré a veure.
Perfecte.
Tenim moltes ganes de venir a la vostra botiga, perquè m'han dit que és molt xula, així que tindreu una visita.
Genial.
Repetim, al carrer Sant Antoni, número 3, de la localitat de Sant Cugat del Vallès, aquí teniu aquesta referència, xocolata de qualitat, sobretot, xocolata ecològica per persones amb intolerància al gluten. En fi, en definitiva, una molt bona feina que s'està fent des de Sant Cugat del Vallès. Repetim, carrer Sant Antoni, número 3, la plana web, clorofila.com. Que tingueu un bon cap de setmana. Gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies. Nosaltres continuem el nostre camí fins a una punt de la tarda en aquesta sintonia. En uns instants fem una petita pausa. Avui, per cert, no se'n aneu, perquè hem de parlar de formatges artesanals i a la darrera part del programa, amb el Joan Pallarès, anirem fins a Olot per descobrir un restaurant fantàstic. 7 tauletes amb una restauradora encantadora que avui us volem presentar en aquesta sintonia. No us ho perdeu, tornem tot seguit.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Desde 1850, 6 generaciones han hecho de nuestro jamón algo único. Ibéricos Luis Bravo, desde Bogajo, Salamanca, nuestra única receta ha sido siempre la pasión, el respeto, el compromiso y la innovación. Conecta con nosotros en nuestra web jamonesluisbravo.com y descubre todos nuestros productos. Y ahora también nuestros innovadores tarros de cristal con el mejor jamón y embutido cortado a cuchillo. Simula ahora tu compra y accede a los mejores precios. Recuerda, jamonesluisbravo.com. Luis Bravo, pasión por las cosas bien hechas.
Sant Lluís, ostres catalanes de la Mediterrània. Un producte únic de proximitat quilòmetre zero. Amb una mida ideal, menys calcàries que les atlàntiques i font important de vitamines. Sant Lluís serveix a tot Catalunya en 24 hores en capses de 36 unitats. Comandes al 93 584 3200 i a info@santlluis.cat. Sant Lluís, ostres catalanes, les ostres del nostre mar. Buseja el Mediterranean Diving Show, la fira de submarinisme de referència. Del 23 al 25 de febrer a Fira de Cornellà. Equips de darrera generació, destinacions, demostracions d'equips, piscina, batejos, conferències. Submergesta el Mediterranean Diving Show. Del 23 al 25 de febrer a Fira de Cornellà, l'epicentre del món del busseig. Més informació a mdivingshow.com.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana a la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere. El tomata de tota la vida.
Vins, caves, formatges, pernils, patés... La millor gastronomia te la servim a taula cada dissabte aquí, a Ràdio Estel.
He's doing
Vinga, doncs seguim pas a pas, anem amb més protagonistes, seguim fent camí, encara en resten diferents doncs, propostes. Avui, per cert, a la darrera part del programa anirem fins a Olot, fins a aquesta zona de la Garrotxa volcànica, per conèixer també doncs, una referència gastronòmica molt interessant, molt entranyable, un restaurant que espero que no us perdeu. Però ara mateix situats en una altra comarca, en aquest cas la comarca d'Osona. Sabeu que en aquest espai de ràdio donem molta importància en els formatges i ens agrada especialment parlar d'aquests formatges artesanals, perquè tenim a Catalunya realment un patrimoni, una riquesa molt particular referent en aquest producte, en els formatges. Avui en parlarem d'una formatgeria totalment artesana d'aquesta zona de la comarca d'Osona, en localitat de Can Toni Gros. Avui, en uns instants, saludarem en el seu responsable, en el responsable del molí de l'Alzina. És el Jordi Anglada. Amb ell parlarem en uns instants, però abans, situats en aquesta zona, anem a parlar una mica també de Can Toni Gros. Joan Pallarés, bon dia de nou.
Hola, bon dia de nou.
Què podem dir d'aquesta zona, d'aquesta comarca d'Osona?
Doncs mira, fa poques setmanes parlàvem precisament també de Can Toni Gros, parlant d'aquell hostal que al segle XVIII li va passar aquell alcalde del crimen, en Francisco de Zamora,
sí, cert,
que va dir, deia que havia dormit tan malament i jo penso que potser el mal humor li hauria passat al matí esmorzant doncs, amb el formatge del molí de l'Alzina, no? Potser si hagués tastat aquell mató o el formatge de colls de cabra, doncs bé, formatge de cabra, i que es marca precisament Colls de Cabra, li hauria alegrat el dia i no hauria escrit aquelles frases tan coentes, no? Un formatge, per cert, excel·lent per totes les hores, en especial aquell formatge que fan de postres, que és el de paté de cabra, ovella i vaca, amanit amb oli d'oliva i amb orugit en ratafia, d'una solució potent, una fórmula, jo crec que deu ser aquest formatge, deu ser com una espècie de fórmula màgica, a l'estil d'aquelles, a les espòcimes aquelles del Druida, que li donava l'Astèrix, en fi, sí. No en val Colls de Cabra i Can Toni Gros, és un racó de pau que està enmig d'entre Osona i el cel, i on es poden gaudir les coses veritables i resistir els pèrfids romans de la civilització de la plana. Bé, deixa'm acabar, Miquel, amb una consideració amb els formatges del molí de l'Alzina, i és que amb la quantitat de plats que enganxen a la cuina, no són només el formatge, no només enganxen les amanides i els gratinats de la pasta, sinó que realment el formatge pot maridar, pot afegir, pot casar, amb multitud de plats que a vegades no hi pensem, i donant-li aquell toquet de formatge, doncs els fa molt més amorosos i molt més agradables al tas. Fixa't bé que avui en dia ja s'ha donat de moda ja els entrepans, pràcticament tots els entrepans ja solen ser, tal com abans eren tomàquet i sense tomàquet, ara ja és en formatge o sense formatge. Doncs bé, pensa que afegir-hi amb els plats pot ser una cosa també molt interessant d'anar tractant.
Mm-hmm. Estem davant d'una de les formatgeries, per cert, Joan, més antigues de Catalunya. Per tant, doncs, anem a visitar-la. Jordi Anglada, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Benvingut, gràcies per passar una estona amb nosaltres. Certament, no? Sou una de les formatgeries artesanes més antigues de Catalunya. Crec que vau néixer a finals dels anys 70, aproximadament, no?
Sí, finals dels anys 70 i tinc el primer registre del 82, sí, mm-hmm, que ja fa molts anys.
A partir d'aquí, doncs, anant elaborant formatges artesanals. La veritat, en termes generals, Jordi, Catalunya ara mateix està situada en un moment molt bo, no?, parlant de formatges artesanals.
Molt. Catalunya, últimament, els últims anys s'ha posat a nivell dels millors formatges que hi ha, per descomptat, arreu de Catalunya i Espanya i Europa. Uh-huh. Fins i tot dels francesos, perquè fins ara els francesos ens portaven molt avantatge, però des de fa uns anys estem fent uns formatges excel·lents.
Això et anava a preguntar, no? Si ens podem tutejar ja amb els francesos o no?
Sí, jo ho diria clarament, ja ens podem tutejar.
Sí.
El que passa és que ells tenen molts anys ja de recorregut i tenen molta... El màrqueting és molt bo, etc. Uh-huh. Però en quant a qualitat, els formatges podem estar al mateix nivell.
Can Toni Gros, molí de l'Alzina, explica'ns una mica doncs, quina és la vostra filosofia, la manera de treballar, quins formatges, quin estil de formatge feu?
Bueno, mira, al principi vam començar fent formatge de vaca, perquè aquí teníem moltes vaques, a casa meva, i vaig començar amb vaca, però llavors m'he anat extenent, i ara últimament ja estem fent formatges de vaca, de cabra, d'ovella, que en venen de diverses regions de Catalunya, la llet de vaca, tot és d'aquí dalt, de Can Toni Gros, però la de cabra i la d'ovella en venen de diferents punts de Catalunya. I estem fent un formatge des de tendre fins a semicurat i curat, de tots tres tipus.
Uh-huh. A partir d'aquí, elaboreu doncs, tant llet de cabra, de vaca, com d'ovella, una extensa gamma de productes, una extensa gamma de formatges, els que vosaltres elaboreu, a més també amb reconeixements, no? He tingut uns premis al llarg de tots aquests anys. Home, doncs que això no deixa de ser un reconeixement a la feina ben feta, no?
Sí, bueno, hi ha hagut diversos. Em van donar fa 5 o 6 anys, em sembla, la primera formatgeria artesana de Catalunya, una medalla i diversos reconeixements. Uh-huh. A més d'aquest.
Clar, feu molts formatges. És complicat doncs, parlar de tots i cada un d'ells, però, en definitiva, no sé si t'atreviries doncs, a escollir-ne alguns, no?, com a més representatius de la vostra manera de treballar. No? Potser un de cabra, un de llet de cabra, d'ovella i de vaca.
Bueno, la cabra és la que està més de moda, diguéssim, ara. Perquè abans, quasi tot, formatge de vaca. Ara s'ha posat molt de moda el formatge de cabra i és el que potser estem més venent més ara, en formatge curat de cabra. I a la d'ovella també, però, bueno, sobretot estem treballant, sobretot, vaca i cabra. Uh-huh. L'ovella és la que menys, en quantitat, menys venem. Però tot i així és un formatge molt bo. El curat d'ovella és un formatge dels bons que hi ha.
Mercat. Sí, sí, sí. A partir d'aquí, aquest d'ovella, de vaca, quin podríem destacar?
El formatge tendre de vaca, el molí de l'Alzina. Aquest és el que ens està sortint més ara, actualment. I en quant a curats, el de cabra i el d'ovella. Uh-huh. Que té un format més gran, per tant, el boquet és més bo. Fem un format des de mig quilo fins a 4 quilos. Com més gran és el format, més curat està i més gust agafa i més temps té, esclar.
Uh-huh. Avui estem parlant de formatges artesanals, ho estem fent amb el Jordi Anglades, el responsable d'aquesta formatgeria, repetim, de les més antigues, o la més antiga de Catalunya, Molí de l'Alzina, situada en aquesta localitat de Can Toni Gros. Formatges, per cert, que es poden doncs, adquirir. Bàsicament, a nivell comercial, on es poden trobar els vostres formatges?
Bueno, es poden trobar a molts llocs, però allà on jo venc directament, que és les botigues que jo conec, és Bon Preu, el tenen a Bon Preu, el tenen a Fuximanya, que té diverses botigues escampades per Osona, sobretot,
sí.
Tenen el formatge aquest meu també. Llavors, el cantó d'Olot, precisament, que n'heu parlat ara, a Olot i a les Valls d'en Bas, que també tenen el formatge meu, bueno, a diferents llocs.
Uh-huh. Efectivament, doncs, són productes, deies Fuximanya, perquè aquí, a través d'ells, també es poden comprar formatges online de la vostra casa,
sí, que ells, jo no venc online encara, ara estic fent la pàgina web nova i potser podré vendre online ja, però de moment jo crec que ells sí que venen online i tenen a la seva pàgina web de venda, em sembla que tenen incorporat el meu formatge, també. Uh-huh.
Doncs, en definitiva, Molí de l'Alzina, qui els busca segur que els troba. Hi ha una plana web, molidelalzina.com, a través d'aquí teniu un enllaç doncs, per vendre o per poder comprar via online. El molidelalzina.com, aquesta és la seva plana web.
Estic modificant la pàgina web, i des d'allà llavors es podrà fer totes aquestes coses. Mm-hmm.
Jordi, realment et ve de família, crec que doncs, aquesta elaboració. Et volia preguntar una mica la tendència, no? Perquè parlàvem doncs, d'aquest nivell realment extraordinari que té Catalunya en l'elaboració de formatges artesanals. Cap a on van les tendències en quant a elaboració de formatges?
Bueno, abans del que parlàvem abans, cada vegada es fan formatges més bons, més varietat, i, bueno, va una mica modes, això. Abans, doncs, el formatge més que es venia més i que tenia més acceptació era el de vaca. Ara la tendència clara és cap a la cabra i no ho sé, pot anar canviant amb el temps. Això és una mica, va una mica a modes.
Mm-hmm. Formatges, per cert, els vostres, del Molí de l'Alzina, molt versàtils a la cuina, no? Aquí també, de fet, teniu un apartat a la vostra plana web que són de receptes que...
Receptes de cuina.
Exacte, no?
Que precisament aquestes receptes me les va fer Llorenç Torrado, que era un...
Sí, i tant. Sí, un gran cuiner.
Un gran gastrònom. Doncs aquest noi estava... Vivia a Antoni Gros i amb ell vam fer tot un apartat de plats per poder aplicar tots els tipus de formatge, mm-hmm. o diversos.
Sí, sí. Doncs canapés amb formatge de vaca, galets gegants amb cor de formatge de cabra, rap amb patates, carxofa i formatge de cabra. Realment el formatge és molt versàtil i pot tenir un paper fonamental en moltes receptes.
Si va lluir.
La veritat és que sí, un gran cuiner. Doncs, amics, aquí teniu aquest segell que ens ve directament des d'aquesta localitat de Can Toni Gros, amb aquest segell d'història d'aquesta formatgeria, la més antiga de Catalunya, doncs elaborant aquests productes realment extraordinaris, doncs que espero que proveu, gaudiu doncs amb la seva història. Jordi Anglada, ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies i que segueixin els èxits.
Moltes gràcies a vosaltres, gràcies.
Gràcies, que tinguis bon dia. Joan Pallarès, et convido. Deixa'm que et convidi també a estar una estona més amb nosaltres per parlar d'aquest restaurant de la Bota i que ens donaràs alguna referència d'Olot.
Perfecte, doncs.
Fem una petita pausa. Tot seguit estem amb el Joan Pallarès de nou i amb la Dolors Marcillo, és el responsable del restaurant La Bota d'Olot. Entranyable. 7 tauletes que es menja d'allò més bé. De veritat, no us ho perdeu perquè ens explicaran coses molt interessants. Tornem tot seguit.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres sabem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú. De migdia o de nit, sigui el que sigui, menjaràs bé, molt bé. Cafè d'en Víctor, al carrer Tapineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. Telèfon 93 310 28 72. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor, al cor de Barcelona.
Sant Lluís. Ostres catalanes de la Mediterrània. Un producte únic de proximitat quilòmetre zero. Amb una mida ideal, menys calcàries que les atlàntiques i font important de vitamines. Sant Lluís serveix a tot Catalunya en 24 hores en capses de 36 unitats. Comandes al 93 584 32 00 i a info@santlluís.cat. Sant Lluís. Ostres catalanes. Les ostres del nostre mar.
Cada dissabte tens una cita a Trotamundos. T'hi esperem.
Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire. Vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire. Vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua.
Vinga, doncs estem a la recta final ja d'aquesta edició d'avui dissabte, 3 de febrer, primer dissabte del mes de febrer, de 2024, aquests darrers minuts que dedicarem a visitar una de les ciutats, jo diria, més entranyables, boniques que tenim a Catalunya, que és Olot. Avui ens anem cap aquí, cap a Olot, per conèixer diferents aspectes i també, naturalment, us presentarem amb una persona que estimem molt en aquest espai de ràdio, entranyable, és la Maria Dolors Marcillo, que és la responsable d'un restaurant petitó, però d'una gran cuina. No us ho perdeu, és el restaurant La Bota, molt conegut en aquesta ciutat d'Olot. En uns instants saludarem també a la Maria Dolors Marcillo. Però abans amb el Joan Pallarès, que també ens situa, fa uns instants parlàvem de formatges, bàsicament, amb el Joan, i ara te tornem a abordar perquè ens parlis d'Olot, que ciutat que coneixes bé aquí a Catalunya, Joan.
Hola, sí. Mira, Olot i el seu entorn té unes característiques pròpies que no es troben en tota la península. Olot, per exemple, és una zona volcànica única, té un paisatge entre els Pirineus i la Mediterrània amb una publicitat, bé, avui en dia parlar de pluges és una mica, però bé, una publicitat alta, això li dona una vegetació espessa a aquestes feixedes, els inars, bé, les vernedes i les alcedes a la ribera, una terra fèrtil i rica en minerals, que a més li dona als conreus un valor singular, que si bé en cru podem parlar doncs, dels fesols de Santa Pau, o les patates de la Vall d'en Bas, els naps, el ferró, o bé, la qualitat dels embotits, tot plegat, no en cru, sinó en cuit, passat pels fogons, amb una imaginació i sabem mantenir la tradició de segles, la cuina d'Olot, volcànica o sense erupcions, pot sucar-hi pa i llepar-te els dits. Bé, els olotins són amants de la tradició. És una zona, ha sigut una zona sempre bastant aïllada, les comunicacions difícils, tots fins als dels darrers anys, avui en dia són molt millors, i a més aliena a l'expansió del ferrocarril. Pensa que el tren d'Olot va arribar-hi el 1911 i el van deixar de tenir el 1969. Venia un carrilet des de Girona, un carrilet romàntic, i en fi, que avui són més de 50 quilòmetres de via verda. Això, aquest petit doncs, aïllament de les principals vies de comunicació, li ha donat a Olot un geni propi, no?, que ha sigut conservar les tradicions, les festes i la cuina amb un estil únic que cal tastar.
Realment aquesta zona, un dels elements fonamentals són aquest recorregut per aquesta zona volcànica, que és realment un reclam a nivell turístic molt important per la zona, Joan.
Sí, és una zona, sobretot, en fi, la faixeda d'en Jordà, els volcans mateix, és un atractiu que ja dic, és únic a la península, perquè no podem, per veure volcans, doncs sí, hauríem de viatjar a les Canàries, que és el més normal, no? La gent quan pensa en volcans pensa lluny, imagina't, allà a l'Atlàntic, allà baix de tot, en canvi, doncs, volcans, en fi, volcans amb una erupció recent, vull dir, recent en termes geològics parlant, només ho trobem aquí a Olot.
Doncs una cuina volcànica molt interessant, una cuina en definitiva en aquesta zona es menja molt bé, i deixa'm que et presenti, Joan, amb una persona que és encantadora, que estima la cuina amb una bogeria tremenda, estima el seu ofici, i això es nota. Maria Dolors Marcillo, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia a tots dos.
M'agrada molt parlar amb tu, Maria Dolors.
Gràcies, i per mi també és un plaer tornar a sentir.
Transmets un entusiasme per aquest ofici que tens. Un restaurant històric, crec que són 46 anys, no?, que porteu.
Sí, 46, ho varen fer els meus pares i el meu germà, que ja no hi són, però jo encara estic aquí, al peu del canyó.
I per molts anys, i crec que tens la continuïtat de la teva filla, no, Maria Dolors?
Sí, tant.
Com és el restaurant La Bota? Explica'ns una mica el concepte. És un restaurant petitó, crec que teniu 7 o 8 taules, no?, més o menys?
Sí, és un restaurant petit, que allà on està situat abans havia set un jardí, i llavors només hi ha 7 taules. I al fons del menjador, és a dalt fa una baixada, i és tot ple de coses antigues, però antigues de veritat. Tot el menjador és preciós. I al final de tot hi ha la llar de foc que fa 10 metres, que després utilitzo el que necessito. I entres per un bar, baixes unes escales, que quan baixes tens tot de fruites i verdures que pots gaudir, si vols una amanida o després fruita o el que vulguis, que ho veus i t'ho pots triar, si vols, també. I veus la carn quan jo te la preparo, tu abans de fer-la.
Que la feu en aquesta llar de foc que teniu allà en el menjador.
Tot es fa allà.
Molt tradicional tot. Una cuina, bàsicament una cuina molt de brasa, no?
Brasa i feta de casa. La truita de patata amb mel i salmó i trufa negra, les mongetes petites de Santa Pau en trufa, els canelons en trufa o sense, amanides molt especials. Què més? Bueno, és que faig un... Segons el dia tinc unes coses o en tinc unes altres. A vegades hi ha cassola, peus de porc en ceps o... Segons, perquè és sobre la marxa. Aquí no es ve a triar. Jo no tinc carta. Però després sí que tens una bona carta de vins des de, bueno, arribar a 50 euros tirant avall.
Sí, sí.
Que puguis gaudir el menjar, també em vol dir en torradetes, amb tot.
Home, i tant.
I també a vegades per fer amb els amanits, perquè ara els embotits el no poder-los atallar els clients ja no se'n fan tants.
Mm-hmm. La Maria Dolors Marcillo, que preparant aquesta conversa em deia a mi m'agrada molt la cuina, fa 46 anys que faig aquest ofici. Tu estàs treballant amb una cosa que t'entusiasma, no, Maria Dolors?
Oh, i tant. A mi em treu... I tinc 70 anys. A mi em treuen d'aquí i em maten. A mi em maten. Jo no sabria estar sense això. Això és com la segona casa meva.
I tant que sí. I sobretot amb aquest orgull que deies, no? La teva filla crec que és una persona, allò que diuen, molt estudiada. No sé quantes carreres em vas dir que té.
Sí, cap a 7. És una persona...
Déu-n'hi-do.
Sí, però ella això no ho vol... Ella moltes vegades, si pot, m'ha d'ajudar els caps de setmana amb festius forts, perquè ell ho vol continuar-ho, però fent-lo seu, però després els caps de setmana, aviam si ho pot compaginar, perquè no ho vol pas deixar-ho. A més, és preciós, els locals són preciosos. Vull dir, és una pena que quedés mort, això.
I tant, no, de cap manera. Deixa'm que digui, parlant dels locals, que TripAdvisor ara us ha qualificat com... Explica'ns-ho tu, perquè és extraordinari, aquesta qualificació que us ha donat TripAdvisor.
Oi, sí, estic tan contenta que quan m'ho varen dir jo no m'ho creia. I quan m'ho varen enviar dic, ostres, sí, és veritat. Estic entre els 10% dels millors locals del món. Atorgat per ells. A més, ho han escrit ells i ho posen ells.
Això és un orgull, eh?
Sí, me posen la truita. De 12.000 fotos que hi ha o més, si mireu Instagram, doncs m'han tret aquesta truita, que es veu que és la que més en tot el món han recomanat els clients que puntuen i parlen d'haver estat aquí.
Déu-n'hi-do. Doncs enhorabona i felicitats per aquesta puntuació, per aquest reconeixement. En aquesta, per exemple, aquesta truita, ara que parlem d'aquesta truita, Maria Dolors, m'explicaves que tu tens molt d'interès en recuperar, en que no es perdin aquestes receptes, que ens estaves dient una mica així de passada, receptes històriques de tota la vida, que segueixes insistint en que s'han de seguir fent i fer-les allò com Déu mana, no?
Sí, jo les faig de la manera que em varen ensenyar la meva mare i l'àvia, perquè l'àvia també havia estat aquí un parell d'anyets que després es va morir desgraciadament, i jo continuo fent tot el de pagès, tot el de casa encara. No tinc plats exòtics ni plats que hi posen aquelles coses pel costat perquè quedin guapos. No. Si jo et faig una manita, faig la manida. I el que faci, si et faig les mongetes bullides només, i si les faig diferents, que no m'assatxafin i que tinguin... I com abans, amb cansalada o amb el que tinc.
Mm-hmm. Sí.
Sí.
Doncs aquesta senzillès de cuina és el que fa que sigui una grandíssima cuina, la que es fa en aquest restaurant, La Bota. Estan a l'Avinguda Sant Joan de les Abadeses, número 15, a Olot. És un restaurant molt conegut, a Olot. Restaurant La Bota, vosaltres pregunteu. I de veritat, feu-hi una parada, perquè val la pena. Què em deies, Maria Dolors?
I de 100 metres dels jutjats i els caps de setmana... A partir de 2:15 fins a 4:45, sempre és gratuït. I els diumenges festius, per poder aparcar, que tenen aparcament a tot arreu.
Ai, doncs això és molt interessant, eh?
Molt important.
Sí. I tant que sí. Doncs Avinguda Sant Joan de les Abadeses, número 15, a Olot. I si voleu un telèfon de reserves, aquí el teniu, al 647-05-69-90. Aquest és el telèfon, 647-05-69-90. Jo què més us puc dir, de veritat, que val la pena? Primer, conèixer la Maria Dolors Marcillo, que és una persona encantadora, i segona, que disfrutareu, gaudireu, doncs, d'aquesta cuina tradicional, d'aquest ambient, d'aquesta decoració, del tracte. Estareu, allò com diu la Maria Dolors, com a casa, però a sobre doncs, assaborint doncs, algun d'aquests plats emblemàtics que ens ha explicat avui. Maria Dolors, ha estat un plaer saludar-te, com sempre, de veritat. Me n'alegro molt i que, com a mínim, 46 anys més de vida pel restaurant La Bota.
No em penso...
Com a mínim.
Que va. Aquí atenguen els meus clients i amics.
I tant que sí.
Com a casa, que ja ho diuen, que van a casa de la iaia, diuen sempre.
Segur que sí. Home, tindrem aquesta abraçada de l'àvia, que això és entranyable, eh? Per tant, segur que sí. Mare Dolors, també una abraçada des de Barcelona, eh? Cuida't molt.
I jo una des d'Olot a tots dos i que passeu un molt bon dia.
Igualment per tu. Maria Dolors Marcillo, la responsable d'aquest restaurant, La Bota. Recordeu aquest telèfon, eh? És molt important reservar la taula, eh? Ens deia que tenien 7 taules Per tant, reserveu-la 647-05-69-90. Company Joan Pallarès, fins la propera setmana.
Gràcies, bon cap de setmana.
Igualment.
Si vols saber quins són els millors restaurants, cada dissabte t'ho expliquem. Trotamundos, seu a taula amb nosaltres.
Tomata de penjar arrere, per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere, pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere, el tomata de tota la vida.
Buseja al Mediterranean Diving Show, la fira de submarinisme de referència. Del 23 al 25 de febrer a Fira de Cornellà. Equips de darrera generació, destinacions, demostracions d'equips, piscina, batejos, conferències. Submergesta al Mediterranean Diving Show. Del 23 al 25 de febrer a Fira de Cornellà, l'epicentre del món del busseig. Més informació a mdivingshow.com.
Trotamundos.
I'm at a payphone trying to call home. All of my change I spent on you. Where have the times gone, baby? It's all wrong. Where are the plans we made for two? I know it's hard to remember.
Doncs quasi la una punt de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí, posem el punt i final en aquesta edició de Trotamundos. Ha estat la 937. Gràcies a tots per la vostra atenció, companyia, i sobretot gràcies per escollir-nos. La propera setmana més, amb més protagonistes. Res més, us ha parlat Miquel Mercadal. Que tingueu bon cap de setmana.